La Viqui Pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes a La Viqui Pregunta, l'espai on posem el coneixement a l'abast de tothom. Us saludem des de Sant Feliu de Codines, als estudis centrals d'Ona Codinenca, al 107.2 de la FM. En directe o en diferit, cada dues setmanes, els dimarts a les 9 del vespre. I el podcast onacodinenca.cat i laviquipregunta.cat. Aquí ens trobareu en Robert, l'Amador i la Gemma. A la Viqui Pregunta fem i responem preguntes d'actualitat, sobretot allò que us interessi a vosaltres que ens escolteu. Recordeu, ens podeu fer arribar les vostres consultes per WhatsApp al 608 26 25 12 i també al nostre web, laviquipregunta.cat. I al programa d'avui parlarem de la música en el cinema i respondrem a la Marina de Puigcerdà, que ens ha preguntat què és primer, la pel·lícula o la banda sonora. A la Viquimúsica escoltarem alguns exemples de bandes sonores que exemplifiquen la resposta de la pregunta d'avui. I a l'entrevista contarem amb un expert, en Carles Casas, compositor de bandes sonores de pel·lícules. Després parlarem de les coses de la Viquipèdia i acabarem amb la Viquiagenda. Benvinguts! Com esteu, Viquifriquis? Com estàs, Amador?
Molt bé, molt bé. Molt animat per aprendre una cosa diferent.
Molt bé. Robert?
Molt bé. Aquí a punt, també, sí.
En Robert, el dia que parlem de música, especialment content.
Sí, perquè no ens enganyem. Sí, sí.
Doncs, un cop fetes les salutacions, anem per feina, que el nostre programa comença amb una Viquipregunta.
La Viquipregunta.
Bon dia, sóc la Marina de Puigcerdà. Mireu, l'altre dia que sentia els Premis Gaudí i vaig pensar, quan es fa una pel·lícula i li posen la música, què fan primer? Fan la pel·lícula i llavors li posen la música o fan la música i llavors s'ha d'adaptar a la pel·lícula? Gràcies.
Què diu la Viquipèdia?
Bé, la Viquipèdia no contesta literalment aquesta pregunta, però ens dona pistes de com s'han anat casant el cinema i la música. Perquè des dels inicis del cinema, cap al principi del segle XX, malgrat que el coneixem com el cinema mut, sempre ha anat acompanyat de música. A les primeres sales de cinema hi havia un piano o un gramòfon o fins i tot una petita orquestra que tenia per objectiu dissimular el soroll de les bobines del cel·luloide i dels aparells de producció. I la música, diguem-ne, feia de cobertura d'aquest soroll perquè no molestés el públic. La música, evidentment, no era qualsevol so, sinó alguna peça, sobretot clàssiques, de Mendelssohn, Beethoven o Chopin, que s'adequessin, s'adaptessin a les imatges que el públic estava veient. L'any 1908, els compositors Camille Saint-Saëns i Mikhail Ipolitov van crear per primera vegada unes bandes sonores ad hoc per a unes pel·lícules. En aquest cas, concretament, eren L'assassinat del duc de Guisa i Stenza Racine. És a dir, si observeu, primer parlem de música que ja estava inventada i eren de compositors clàssics, per tant, ben reconeguts o reconeixibles per l'audiència, per als que estaven veient la pel·lícula, i en canvi ara es trobava una pel·lícula en què la música s'havia fet expressament. El 1920 arriba el cinema sonor, que per nosaltres és que parlaven, però clar, també hi havia música dintre. Durant els anys 30, aquesta música va passar a ser d'una utilització més selectiva. Si en els primers temps la música era una constant que anava sonant i es anava barrejant una mica amb les veus, ara no, ara ja agafava forma de, orientada a la imatge que s'estava veient. Aquesta música se'n coneix com a música diegètica, que vol dir que la música forma part de l'acció. Ens ajuda a, diguem-ne, a completar allò que estem veient a través del sentit de l'oïda, també. I, lògicament, això no es podia fer amb música enjaunada que estigués prefabricada, sinó amb professionals, compositors professionals, diguem-ne, escollits i contractats per les productores específicament per fer música de pel·lícules. Entre tots ells destaca Max Steiner, que va aconseguir una música original absolutament sincronitzada amb les imatges a la pel·lícula de King Kong de 1933. Per tant, aquí fixeu-vos que és on comencen a ser una música, diguem-ne, amb un to dramàtic, d'acord a escenes de por, que això feia que el públic estigués encara més integrat. Més recentment, amb les superproduccions de cinema, d'acció o fantàstic, les pel·lícules sovint tenen temes musicals no només per les escenes concretes o per fer una música de fons que recordi a la pel·lícula cada vegada que tu sents aquella música, sinó fins i tot fent, diguem-ne, podríem dir, lots de peces musicals adients per a cada personatge o per a cada esdeveniment o per idees o objectes importants que apareixen a la pel·lícula. Això ho trobem, parteix d'una idea associada a l'ús del leitmotiv que va fer Wagner, i ho trobem en pel·lícules com La guerra de les galàxies. Tots identificarem la guerra de les galàxies, per exemple, quan apareix el Vader i la companya sempre una música marcial, però que no sempre sona igual, sinó que va canviant de to en funció de l'escena que s'estigui veient. També en El senyor dels anyells, també en la pel·lícula Up, i entre els compositors més coneguts estan els molt, molt moderns i coneguts ara, John Williams, Howard Shore o Michael Giacchino, que van ser o són referents per altres compositors que han acompanyat, diguem-ne, en la creació cinematogràfica. És el que diu la Wikipedia, i segurament la nostra oient pot fer-se una idea de si va abans o després.
Bueno, però aquesta llista es pot ampliar moltíssim, perquè clar, aquí s'han deixat alguns dels meus preferits, Vangelis, Henry Mancini, Patrick Doyle...
Aquest és el meu preferit. El Giacchino ja l'hem dit, però també és el meu preferit. Però efectivament la Wikipedia no respon la pregunta.
Correcte.
I jo però crec que hem d'ampliar-la una miqueta.
Dóna pistes. Home, tal, sí, en part sí que la respon. La primera part de la història, la música estava feta abans, perquè estàvem aprofitant compositors clàssics i el que es volia és que l'espectador tingués unes referències clares. Més endavant, la música es fa a mida de l'escena, del personatge, etc.
Vale, però ara posem-li exemples i sentim música que il·lustri tot això.
Vinga.
Bé.
La Wikimúsica.
Effective Wonder. Mira, avui és un d'aquells dies que es fa difícil triar només una música per a il·lustrar la pregunta del programa. Així que miraré de donar la meva pròpia resposta que la Wikipedia no ha fet a la pregunta d'avui amb diversos exemples musicals. No gaires, perquè no tenim molt de temps i prefereixo parlar després amb el convidat que tenim, que és molt interessant. La meva resposta a la pregunta de què és primer, si la pel·lícula o la banda sonora, és que depèn. I al meu entendre, depèn bàsicament de si la banda sonora és una composició original escrita per a la pel·lícula o de si la banda sonora és una música que ja existia prèviament a la creació de la pel·lícula. I m'explico un parell d'exemples. En primer lloc, tenim la banda sonora original que complementa les imatges i afegeix l'ambient i, en certa manera, també els efectes especials sonors a la pel·lícula. És el cas del primer és la pel·lícula. L'exemple més paradigmàtic seria el de la pel·lícula d'acció, en què la música s'ajusta al ritme de les escenes de patacades o de persecucions. En aquests casos, se'm fa difícil no creure que la música s'ha escrit després que el compositor hagi vist les escenes que ha d'il·lustrar, per poder adaptar les seves melodies i ritmes al ritme de l'escena visual creat pel director de la pel·lícula. Un bon exemple d'això és una banda sonora que per a mi és brillant, del compositor Michael Giacchino, que ja l'hem comentat abans, per a la pel·lícula de Pixar Els Increïbles del 2004. I ara escoltarem doncs d'aquesta pel·lícula, d'aquesta banda sonora, la peça titulada The Glory Days, Els dies de glòria. Bé, veieu que és una música super expressiva i que, si veieu la pel·lícula, s'adequa perfectíssimament a les diverses escenes que s'hi veuen. Ara, per això, anirem a l'altre extrem, per entendre la diferència de conceptes. L'altre extrem tindríem els musicals, és a dir, aquelles pel·lícules que es basen en una obra musical escrita per a l'escena. Seria el cas del primer. El primer és la banda sonora. Per a mi seria l'equivalent a la producció d'una òpera. Oi que ens sembla molt lògic pensar que les posades en escena de la flauta màgica de Mozart, per posar un exemple, es creen sobre la música ja escrita, no?, en el segle XVIII. Per tant, el primer és la música i després l'escena. Doncs el mateix passa amb els musicals. Ara escoltarem un fragment de, per mi, un dels grans musicals, que és West Side Story, pel·lícula del 1961 de Jerome Robbins i Robin Wise, basada en el musical homònim del 1957 amb música de Leonard Bernstein i lletra de Stephen Sondheim. I en concret escoltarem el fragment titulat The Rumble, el rebombori, que és la música d'una baralla a ganivets entre el Tony i en Riff, i sentirem la versió musical del remake de la pel·lícula del 2021, que si no l'heu vist, us la recomano moltíssim.
Thank you.
Bé, veieu aquests canvis de ritme que el Leonard Bernstein va escriure. Són els que marquen el ritme per força de les escenes de la pel·lícula. És un cas claríssim de primer és la música i després és l'escena. De fet, aquest tipus de música que se li diu programàtica, que explica una història, aquesta història ve marcada amb el ritme de la música. I això doncs, ja fa segles, diguéssim, que això es fa. Doncs bé, entremig d'aquests dos fragments musicals, que per mi donen exemple de les dues opcions de resposta a la pregunta, és a dir, si primer és la música o primer és la pel·lícula, hi ha totes les variants que vulgueu en pel·lícules, amb tècniques mixtes, és a dir, amb més o més escenes d'un tipus o de l'altre, o barrejades. Podem tenir una pel·lícula en què només hi hagi una petita escena que estigui supeditada a la música. Em ve al cap, per exemple, Odissea 2001, no? amb el famós...
El vals de Strauss.
Va parlar Zaratustra.
Exacte, no? Sí. I en canvi hi ha moltes moments a la pel·lícula que no hi ha ni música, no? Perquè, clar, estem a l'espai i tal. Per tant, són tècniques mixtes, no? On el ritme de la pel·lícula tant el pot marcar la música com la mateixa part visual. Els exemples donarien, diguéssim, per un programa de diverses hores i, per tant, jo ho deixaré ara aquí i espero que el nostre convidat d'avui ens pugui portar una altra visió molt més coneixedora des de dintre del món de les bandes sonores.
Perfecte.
Molt bé, doncs molt interessant la música, eh? Heu de saber que ens hem passat tota la setmana parlant de música i buscant els exemples.
Més adients.
Més adients, intentant fugir de les nostres preferències i dels nostres favorits.
Jo he anat directament a les meves preferències, ja t'ho dic ara.
Molt bé, doncs sense esperar més, anem a conèixer el nostre convidat.
Vinga.
La Vicky Entrevista.
Doncs avui tenim un convidat excepcional. Tenim amb nosaltres en Carles Casas i Pujol, nascut a Sallent tal dia com avui de 1958. Per tant, avui, entre d'altres coses, el felicitarem per molts anys, Carles. En Carles, que és músic i compositor de música de cinema, compositor de més de 70 bandes sonores de pel·lícules, i ha estat el compositor habitual de directors com Gonzalo Suárez, Ventura Pons, Jaume Balagueró, Eduardo Rosoff, Javier Chávarri o Stuart Gordon, entre d'altres. I el 2023 va rebre el Premi d'Honor del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, CLAM, a la seva trajectòria. Benvingut a Ona Codinenca, benvingut a la Vicky Pregunta, benvingut, Carles, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, molt bé.
Doncs, per començar, moltes felicitats en un dia com avui. Gràcies per compartir-lo amb nosaltres, per acceptar la nostra invitació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs,
aquí estic.
Aquí estem a punt per començar aquesta entrevista, que la voldríem començar pel més recent de la teva història professional, perquè així ens porta en realitat a parlar dels teus inicis. De fet, estem sentint una música que ens ajuda a entrar. M'explico. Comencem pel final, perquè parlarem del teu darrer disc publicat. I ens porta als teus inicis, perquè aquest disc és un recull de 16 temes escollits de les 11 pel·lícules que entre el 1991 i el 2011, 20 anys de treball, vas fer al costat de Ventura Pons. Parla'ns una mica d'aquest disc i de la teva relació amb Ventura Pons.
Doncs a veure, aquest disc De fet, jo feia uns quants anys que el tenia a la nevera, ja. No era ben bé aquest, que li vaig demanar al Ventura si podia col·laborar. Jo volia fer un disc dels temes que jo havia fet per ell, però reorquestats i gravat de nou i tot això. Aleshores em va dir que ell no podia perquè ja estàvem amb hores baixes i no hi havia pressupostos per res, i res, ho vaig guardar. Uh-huh. I, esclar, ara es va morir i vaig pensar que el millor que podia fer és fer-li un homenatge, no? Bueno, el que li puc fer jo, que és amb música. I aleshores he agafat els temes que m'han semblat més representatius, he agafat la versió original, que ja estava gravada, de les seves pel·lícules. I bé, i també havien de ser uns temes que m'agradessin a mi, esclar. I llavors els he fet en aquest disc, que el vam presentar a Barcelona fa molt pocs dies. I música, que es diu Música per Aventura Pons.
I com és la relació amb un director de cinema de la talla, del nivell d'en Ventura Pons? Com un compositor es converteix en el seu compositor de capçalera quan en Ventura Pons pensa en fer una pel·lícula?
Comença per una primera pel·lícula, i d'aquesta primera pel·lícula sempre hi ha un tanteig, a veure què em pots fer, a veure què faràs, i a partir d'aquí, com ha passat en diversos casos, jo amb l'Aventura he fet 16 pel·lícules. Uh-huh. Una vegada, clar, normalment el director no sap de música, no, ni el llenguatge, ni com a vegades, moltes vegades, què posar-hi, sobretot amb aquest cine d'autor, que ara el cine d'aventures, tot això està molt estipulat aquí, no m'ho diria.
Sí.
I aleshores, si hi ha una bona entesa entre el director i el compositor, clar, el director que no farà és deixar-lo perdre, i perquè ja té un dels temes de la pel·lícula solucionats. I aleshores, doncs, bé, això es va allargant amb el temps, i si tot va bé, doncs per què canviar, no? Uh-huh. I amb el Ventura hi va haver una bona entesa, sempre em deixava fer molt la meva, o sigui, l'aspecte musical, jo no tan sols feia la música, sinó que havia de decidir quin tipus de música hi va, com la farem, i va durar 20 anys, i així.
I parla'ns, aprofundim una miqueta amb això que ens insinuaves, com és el procés creatiu? Com anava? Anava de la mà, en paral·lel, s'anava construint, s'anava produint aquesta pel·lícula, hi havia una feina prèvia, potser és després de postproducció?
En el meu cas, és clar, cadascú treballa com treballa normalment. Ara tots els compositors veuen la pel·lícula i van posant la música, doncs, sincrònicament a la pel·lícula, i la van composant a sobre, pas a pas. Uh-huh. A mi aquest cinema no és el que m'agrada, perquè et limita molt com a músic. Aleshores, sempre he proposat jo al director treballar a partir del guió. I això és el que vaig fer sempre amb el Ventura i amb tots. O sigui, llegir el guió m'explica què vol transmetre en el públic, què ha de fer la música, no quina música hi ha d'haver, sinó què ha de transmetre. O sigui, que a vegades ens deixàvem, treia les veus dels actors i deia, aquí vull que parli la música, no cal dir res més. Aleshores, el procés era, una vegada, naturalment, el primer del cinema, el primer és el guió. Això està claríssim. Perdó. Una vegada havíem parlat d'això i es començava ja el rodatge, jo en aquest moment ja començava a escriure la banda sonora. O sigui, fèiem les dues coses paral·lelament. Això es podia fer perquè la temàtica de l'aventura era molt teatral i no eren coses d'acció en què has de ser molt sincrònic amb la imatge, i jo, per la meva banda, anava composant mentre ells ja anaven fent el rodatge de la pel·lícula. Quan acabava el rodatge, ja teníem un timing, jo doncs ja procurava d'haver acabat la música i gravada. Aleshores, ell em venia, normalment venia a casa, al meu estudi, amb les imatges, i jo ja tenia la música feta. Llavors li deixava escoltar tot el que jo havia gravat, el No sé sincrònica, jo gravava molta música, perquè no em faltés, sempre en sobrava, i li deixava sentir, després feia ella els seus apunts, i després a partir d'aquí el director decidia. A veure, anem a la primera escena. Agafa'm aquell tema que m'has posat, el número 4. Molt bé, a veure com hi va. I a partir d'aquí, sí, anar provant i sincronitzant amb la imatge i així, tot aquest procés era aquest, només era de 3 o 4 dies o 5. I ja estava.
Sí, Carles, entenc doncs que estàs introduint, pensant ara en la resposta a la pregunta que ens feien, estàs introduint una altra variable. Jo deia la variable música escrita abans de la pel·lícula o després, que era la variable per decidir això. Però, clar, tu treballes més com quan es composa una música per una òpera. O sigui, hi ha un guió, efectivament, no?
Sí.
I després es fa la pel·lícula, i després es fa la música, i després sobre la música doncs, es crea una escena. D'aquesta manera, clar, tu ho has dit, no són pel·lícules les del Bandura Pons, on hi ha molta acció, i la música, per tant, no s'ha de sincronitzar tant, i per tant introdueixes aquesta variable de la temàtica de la pel·lícula. No hi ha temàtiques de pel·lícula que es presten més a que la música es creï abans o en paral·lel a la pel·lícula.
Exacte. Tot i així, hi havia, a veure, un problema, sí, amb la pel·lícula d'aventura, que era hi havia molt de text. Al ser obres teatrals que ell agafava, o novel·les, hi havia molt de text. Aleshores, la música sempre estava molt, molt, molt de fons. I havien d'anar molt al tanto, segons quins instruments posava, de que no competissin amb la veu i el diàleg, oi?
Clar.
Això passava una mica. Al final, ell em deixava ja més marge. És allò que he dit abans. Ell ja treia algunes frases i alguna seqüència amb molt text, el treia perquè la música pogués explicar sense el text el que volia dir.
Clar, això estem parlant de dos creatius, de dos artistes, acompanyant un a l'altre la creació que prèviament s'ha estat fent.
És
realment doncs el súmum, no?
I complexa.
Bueno, requereix una confiança, una comunió, molta entesa, comprendre les emocions l'un a l'altre del que vol expressar per poder-ho doncs, després traduir en aquesta música, que al final el que ens porta, doncs, com totes les músiques, són emocions, sentiments, recordar. Les bandes sonores especialment, no? Sentim una banda sonora d'una pel·lícula que ens va agradar i inequívocament tanquem els ulls i veiem les imatges, o a l'inrevés, no podem deixar de pensar en aquella pel·lícula sense sentir aquella música, no? Uh-huh. És interessant. Sí.
Exactament, sí. En aquest de procedir, fa falta molta confiança.
Clar.
Això sí. Ens ho hem de poder dir tot, i si no m'agrada, no m'agrada, i si m'agrada, m'agrada, i prova això, ara no, ara provem allò. Uh-huh. Hi ha d'haver, sí, molta... Sí, bàsicament és això, confiança artística i personal. Sí, si no, malament. No sóc un treballador que ve a fer una música. No. Ventura em tractava a mi com un creador i ens repartíem els papers i opinar molt i això. Ara, això sí, entre els dos, ningú més. És que, també, si hi ha aquelles opinions, la cosa es va descafeïnant, també.
Efectivament, sí. Però, evidentment, s'ha de respectar la integritat de l'obra de dos artistes que, al cap i a la fi, el que fan és fondre's en un producte final, que és aquella pel·lícula que incorpora doncs, la creació d'aquell director, però també la creació d'aquell compositor musical, des del respecte.
Sí. Uh-huh. Es diu el respecte artístic.
Sí, senyor.
I això amb quasi tothom ho he trobat. Bueno. Ho he trobat amb quasi.
I probablement t'han buscat perquè han trobat el mateix amb tu. És a dir, han trobat que la música que composava respectava aquella idea, era fidel a aquella idea que proposava aquell guió que aquell director ha decidit portar a la pràctica.
Sí, no és fàcil imaginar-te coses i convertir-les en música i que a la vegada agradi en el creador del guió, del text. No sempre és fàcil. Jo a cada pel·lícula, que no he fet de pel·lícules, però a cada pel·lícula jo estava amb l'ai al cor, a veure si li agradarà o no li agradarà. Però vaja, no he tingut mai, en aquest aspecte no he tingut mai decepcions.
Perfecte. Doncs parlem ara d'una altra etapa professional que també ens interessa molt. La teva, perquè si els directors, i en aquest cas Ventura Pons, del qual en parlàvem, doncs perquè malauradament la seva pèrdua ens els fa tenir present i ha estat notícia i ha convingut a la producció del teu darrer disc. Si en Ventura Pons deia més un nom rellevant a la teva carrera professional, en Lluís Llach també ho és, perquè en va ser director musical i vas dirigir els seus enregistraments de discos i també els seus concerts en directe.
Sí, sí.
Parlem-ne una miqueta.
Bé, això va ser tota la dècada dels 80. Uh-huh. Vaig entrar a formar part del grup que acompanyava en Lluís musicalment. I bé, com que també es va establir aquesta confiança i aquesta cosa, m'hi vaig quedar. I al principi, i al cap de molt poc temps, em va proposar si li volia fer els arranjaments dels discos.
Escoltem, doncs, la música que ens ha preparat en Robert per això.
Molt bé.
Doncs seguim parlant. Com és treballar amb en Lluís Llach? Com és dirigir els seus enregistraments i els seus concerts en directe?
Bueno, clar, ara ja des de la distància, sí que puc dir clarament que ha sigut la millor etapa de la meva vida, on he après més coses, on m'ha permès viatjar per tot el món, que això és ja el màxim. I és poder treballar amb una cosa, diguem, a l'engròs. Ja no és anar amb un grup local, sinó que vas als millors teatres del món, tenia l'enregistrament, en Lluís també sempre em deia quina orquestra et sembla que pot tenir, quins solistes, Clar, això a mi em va donar... Ha sigut la meva escola. Sí. Perquè ell em va donar confiança i em feia orquestrar coses que jo no havia orquestrat mai. Uh-huh. Vaig començar amb ell i això m'ha donat, diguem, la sabidoria que puc tenir ara. I meu, clar, són 800 concerts. És viure amb ell.
Déu-n'hi-do. Doncs...
Viatjant punts, tot. Parlàvem molt, sobretot, de música. Sí, parlàvem de tot, prioritats, però bàsicament de música. Ell em va fer descobrir molts discos, molts compositors que jo no coneixia. I no sé si ho vaig aprofitar, però jo era molt jove. I ara penso que no vaig aprofitar prou aquella època. Però vaja, ha passat. Ara en trec moltes conclusions.
Bueno, doncs sàpigues que en tenim aquí algú que també considera aquella una etapa important de la seva vida. Jo no sé si recordaràs en Robert Garrigós.
Home, espero que sí, no, Carles?
Home, i tant.
El que no sap l'audiència és que jo, el Lluís Llach, també va formar part de la meva vida de joventut i
segur.
Per mi ens va ser complir-se un somni, poder participar en un disc amb el Lluís Llach. Jo tenia 20 anyets i vaig participar juntament amb el Carles a Astres.
Recordo a París.
A París, home, va ser molt divertit a París, sí.
Et recordo una escena amb un... Sí, sí, allà a l'hotel a París. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
I vam viatjar bastant, això.
Sí, vam anar a Madrid. Jo recordo molt, em va impactar molt, a Sevilla. Aquell concert, em sembla que era un camp de futbol. Em va impactar molt perquè al final el públic demanava, com a tot arreu, demanava un bis. I com demanar al públic un bis? Doncs picant de mans, no? Amb allò, amb ritme, no? Fan un bis. I què passa en qualsevol lloc del món? Doncs que aquest ritme de picar de mans cada vegada es va fent més ràpid fins que es converteix altre cop en un aplaudiment. Però a Sevilla, no? A Sevilla no. Tenen el ritme a la sang i aquell... I aquell... I aquell ritme de demanar el bis no para, no para, no para, no para. I sempre igual. Per mi va ser molt emocionant aquell dia i tants altres, eh? Naturalment a París, a Madrid... Sí, sí, Barcelona, que vam estar al Mercat de les Flors diverses setmanes. Per mi també va ser un aprenentatge molt, molt maco, eh? Sí, sí.
Segur, a més teníem, diguem, en Lluís, el jefe, la tribu, doncs, el respector sempre, sempre que hi havia bon ambient.
Sí.
Però mai allà ni ventós ni tot això.
Sí, sí. Es
costuma ser molt freqüent entre músics, eh? Jo no m'hi havia trobat mai.
Sí. Bueno, el Lluís era una persona també d'un caràcter molt, molt afable i molt, molt obert, molt amic de tothom i com dius, eh? és molt músic i per tant doncs, la música era el primer.
Jo vaig aprendre molta música d'ell, sobretot estratègia musical. I tinc aquests temps per això, que amb poca cosa ho sap aprofitar, a treure suc i en els músics. Si veig que va per aquí, doncs va, li faré fer això. Estratègia pura.
Sí, sí.
I deixant-se molt, molt.
Com ai, coses. Ai, en Lluís Llach, que li haurem de fer un programa, si aconseguim convèncer-lo, haurem de fer un programa. Però ens parles d'aprenentatge. És un aprenentatge que has portat ara a la teva producció pròpia? Des del 2021 que estàs publicant els teus propis enregistraments, el 2021 amb Minimal, el 2023 amb París, Casablanca, New York, i ara el 2024, sí. Com deia, amb Música per Ventura Pons. Aquí hi ha l'aprenentatge, sí, d'aquesta trajectòria?
I tant. Esclar, tot va sumant, tot el que has anat adquirint, ara va sortint. I, per tant, tot el que va ser durant aquest temps... que era tot sobretot orquestrar, aquestes de corda, coses de cambra... Clar, jo faig servir tot ara això.
Mm-hmm.
Amb més garanties i tot. I em va servir molt. Clar, jo si hagués anat amb una altra gent no hagués pogut tenir les orquestres que vaig tenir. En una gravació qualsevol músic et diu alguna cosa i te l'apuntes. Diu, home, és que això podria anar així, això així. I tot això va enriquint. I va sumant, doncs, al llarg de la vida, el que estic. Ara, doncs, segur que des dels anys 70, que feia cosetes, doncs tot ha anat sumant i tot va sortint.
Ei, Carles, referents com a compositor, tu de bandes sonores, tens algun referent, algun compositor que t'hagi ensenyat molt?
Quan vaig començar a fer bandes sonores, ja era, encara estava amb en Lluís, tots dos, quan feien viatges en cotxe, escoltava molt l'Ennio Morricone. Molt. Ho hem escoltat des d'aquella època que va fer La Missió, Els Intocables,
sí.
I tot abans amb el 900, el Cinema Paradiso, des d'aquesta època.
Grans bandes.
Doncs l'escoltava molt. I així és que vaig començar a fer cine, va ser el meu referent. I diguem que escrivia molt en aquesta línia. Més melòdic... sí, per mi aquest ha sigut el que m'ha marcat. Hi ha d'altres que m'agraden, sí. En Williams, que és clar, què li vols dir, no?
Mm-hmm.
Aquest senyor ha marcat època i, bueno, ara molts l'estan imitant, bueno, com a molta gent.
Com veus el...
Aquests són els que m'han arribat.
Clar, sí, sí. I com veus el sector de composició de bandes sonores a Catalunya? Com està això?
No, jo pel que vaig sentint, per la tele que és una pel·lícula d'aquí, bastant gris, bastant neutre.
Uh-huh.
I ara tothom acudeix a la indústria. I hi ha escoles a Amèrica i tot això de bandes sonores.
Hollywood tira molt,
unes coses i bueno, i les van aplicant allà.
Uh-huh.
I si m'ho fas més parat, ho millor. Per tant, ho faig un 4 de clat, tot això, que és una cosa que jo sempre m'hi he oposat. I ho veig bastant gris des del punt de vista musical. Està clar que els hi donen pocs recursos econòmics per poder-ho fer. Però bé, bueno, quan em donen pocs recursos econòmics i no puc treballar amb els instruments que jo vull, doncs dic que no. I ja està. I si tothom ho fes així, potser ho arreglaríem una mica.
Clar, tu també tens una edat i també et pots permetre el poder dir que no, oi? Però potser un jovenet això li deu costar
permetre.
Més.
Sí. Jo dic que molt just és que ara estic pisquent aquí dalt de l'ermita, bueno, amb una paga mínima. Però és que no ho vull fer. És que és així, m'he tancat en banda, jo em passo la vida escrivint, 8, 10, 12 hores cada dia, i ja està, i aquestes hores. I tot això no m'ho paga ningú, perquè jo vaig escrivint el meu i ja està. M'ho puc permetre perquè soc tossut, per tossuderia, no? No perquè tingui un fons a la caixa.
Sí. Em referia més per l'experiència, no pas per altres coses.
Sí, d'acord. Sí, clar, ara sé molt bé com escriure per instruments, com equilibrar l'orquestra i tot això, n'he anat aprenent. Això vas abans, ja vas a fer-ho. I això sí, clar, em permet... Sí. I és el que conec i el sistema que conec escriure. Ara, jo ja no em vull posar en un altre terreny. No m'hi vull posar, ni en el terreny de... ni que pops, ni tot això, ni amb la intel·ligència artificial, no. Jo tinc una manera i la vull... Encara vull acabar de desenvolupar la meva intel·ligència, abans que posar-me amb d'altres.
Molt bona aquesta, eh? Una gran frase per acabar aquesta entrevista, que la podríem allargar tot el que volguéssim, perquè és d'allò més interessant. I si ara obríssim el tema i seguíssim parlant de la situació de la música i dels músics, i del futur que tenen, doncs potser també tindríem moltes coses a comentar i molt interessants. Però és que el temps se'ns acaba. Moltes gràcies, Carles. Moltes felicitats per molts anys.
Per molts anys, i tant.
Per molts anys de música i de felicitat. Moltes gràcies.
Carai. Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Carles, fins aviat. Una abraçada.
Adéu.
Adéu, Carles.
Adéu, una abraçada. Ai, com m'ha agradat parlar amb el Carles. Quina entrevista més maca que ens ha fet. És un regal, aquest home.
I tant.
Sí, senyor.
I tant.
És un regal i ens ha parlat dels seus referents, ens ha parlat de la seva trajectòria, ens ha parlat de treballar amb en Lluís Llach, de treballar amb músics, de debò i amb lletres majúscules.
Sí.
I de lluitar per la música, per fer-la bé, siguin les condicions que siguin. No és una qüestió de superproduccions, i de quantitats de diners, sinó de fer la feina ben feta. Que bé. Doncs mirem de fer ben feta la nostra pregunta d'avui. Seguim endavant, que tenim per treballar al següent bloc amb l'Amador. Donem pas a les coses de la Viquipèdia.
Vale.
Coses de la Viquipèdia.
Bé, jo avui us portaré un tema que em sembla especialment interessant, tot i que és molt, molt difícil d'explicar només amb veu, perquè els resultats s'han de veure. Us explicaré què coses es poden fer amb el Wikidata. Del Wikidata ja havíem parlat un dia molt per sobre, i tampoc avui aprofundirem gaire. Només a títol de recordatori, el Wikidata és un element que és de la família Wikimedia i que és una base de dades de coneixement amb contingut lliure, com tot el de Wikimedia, que es fa col·laborativament, com tot el de Wikimedia, és multilingüe i, a més d'això, tot i que va ser creada per donar servei als projectes Wikimedia, és a dir, conté les dades que apareixen a totes les Wikipèdies i, per tant, són compartides, a banda d'això, està obert a d'altres projectes que el fan servir. És a dir, té, és tal la quantitat d'informació que té emmagatzemada i, com que és un sistema obert, que hi ha moltes iniciatives particulars que fan software, fan aplicacions, apps per mòbils o simplement consultes a través de webs d'internet, que accedeixen aquí i amb les dades fan coses, ensenyen coses que consideren d'utilitat. L'autor de l'aplicació ha decidit que allò és interessant i ho fa servir. Sí, perquè ens féssim una idea de quin tipus d'usos, quan dic usos externs, a què m'estic referint. Bueno, doncs mireu, pot servir com a font d'informació per una recerca. Algú que està fent una recerca sobre algun tema i diu quina és la quantitat de població d'una titulació determinada més gran de 45 anys que hi ha en el sud-est asiàtic. Bueno, però aquesta pregunta es pot contestar, es pot respondre accedint a Wikidata, amb les dades que hi ha dintre de Wikidata, no amb les que no són allà, però com a mínim pot tenir un perfil, diguem-ne, qualitatiu, prou encertat, i no li ha costat fer anar a 40 biblioteques i consultar molts llibres o moltes publicacions. L'altra cosa que serveix, l'altre usos externs, serien els assistents virtuals. Nosaltres ara estem acostumats a que li preguntem coses al Siri o li preguntem coses al propi Google directament i sobre coses molt específiques, molt concretes, i veiem com ens respon. Doncs molta d'aquesta informació ha sortit del Wikidata i alguna també de Wikipedia, però sobretot de Wikidata perquè són dades estructurades i, per tant, són molt més fàcils de consultar a través d'un software, a través d'una aplicació. També serveix per fer mapes interactius. Nosaltres també estem acostumats que en Google apareixen informacions, diguem-ne, geolocalitzades sobre bars, restaurants, hotels o el que sigui. Aquestes són unes informacions que estan allà perquè el titular té interès en que apareguin i Google té interès en que s'enriqueixin els seus mapes. Però quan jo dic mapes interactius em refereixo a que si tu has fet una consulta a la base de dades, com explicava abans, i has obtingut un munt d'informació, la pots plasmar en un mapa perquè aquest sistema utilitza OpenStreetMap, que és una altra plataforma lliure, i pot representar allà. Per exemple, l'altre dia em van preguntar, voldríem saber, un company meu que té la sort de que l'Ivan és un científic, és un explorador, i té la sort de que una illa de l'Atlàntic, perdó, una illa de l'Atlàntida, us ho diré demà bé, una illa de l'Antàrtida, li han posat el seu nom. I aleshores em va preguntar, sí, el senyor Cacho, es diu Cacho.
I és un cacho d'isla?
Javier Cacho. Bueno, no.
Perdó, és una broma.
És petita, sí. Vale. I aleshores em va dir, fent al·lusió al seu nom, em va dir, escolta, es podria saber quants cachos de terra existeixen que tinguin una referència a una persona d'Espanya? I li vaig dir, sí, home, això és molt fàcil. Li vaig fer la consulta en Wikidata i li vaig respondre. Hi ha 4.500 llocs que tenen nom basat en un personatge espanyol. Com el meu amic Javier Cacho, no hi ha gaires. La majoria són o de Sant Ignasi de Loyola, perquè hi ha moltíssimes esglésies que estan referides a la congregació, o tenen que veure coses d'aquest estil. Val? Mm-hmm. També serveixen per construir catàlegs de biblioteques o per fer aplicacions finalistes. I sobretot, ara ha aparegut una nova línia que és fer jocs basats en continguts. És a dir, són jocs molt elementals, però que en comptes d'estar matant marcianitos o fent un Tetris o coses per l'estil, són de preguntes i respostes fàcils per ubicar un esdeveniment dintre d'una línia històrica. Tu fas una línia del temps i ell va presentant esdeveniments o noms de personatges i tu els has d'ubicar una línia històrica més amunt o més avall. I si l'encertes bé i si falles, plac, és una mort i entres en un rànquing.
Molt catalans aquests desenvolupadors, no?, que diu que fan coses.
Fan coses, sí. Però sobretot fan coses per fer treballar la ment i el coneixement.
Molt bé. Gemma,
Doncs molt interessant. Potser que li dedicarem un altre dia un altre bloc de,
sí,
de coses, bueno, de la Viquipèdia.
Però... Només un detall. Les coses que jo he comentat aquí, no he dit com es diu i on trobar-les, perquè seria molt feixuc per veu, però en la web del programa trobareu les adreces i podreu jugar-hi una estona.
La Viquipregunta.cat.
Sí, senyor. I ara anem a la Viquiagenda.
La Viquiagenda.
Bueno, pues, comencem el mes de març, perquè ja estem acabant el mes de febrer, tenim alguna cosa que acaba ara, però comencem el mes de març. El dissabte, dia 2 de març, tenim la Viquimarató de la Memòria Històrica a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cloet de Berga. És un acte que es fa físic, presencial, de 10:30 a 1, però jo crec que és interessant per als... per les persones que hi hagin de Berga o dels voltants, acostar-s'hi allà i serà una experiència divertida. El dia 5 hi ha la sessió crònica d'ensenyament en línia de Viquidones UPF amb un enllaç que tenim també a la nostra pàgina de la Viquipèdia i que es fa tots els dimarts de 5 a 6.
Que es pot fer des de casa, eh?
Es pot fer des de casa, sí. Uh-huh. I el dilluns, dia 11, acaba un projecte, un Viquiprojecte molt interessant, que es deia Enginyeres Informàtiques, en el qual es vol donar coneixement de moltes dones informàtiques que han arribat lluny, molt amunt, en la seva carrera, i que normalment... els diaris no en parlen d'elles, uh-huh, i que realment són persones molt destacables. Ja, això ja ho vam anunciar, perquè va començar fa un parell de setmanes, i acaba el dilluns, dia 11, o sigui que encara esteu a temps d'afanyar-vos per veure si amplieu alguna biografia d'alguna dona molt, molt potent.
Molt bé.
Doncs fins aquí el nostre 19è programa de la Viquipregunta i el número 11 d'aquesta temporada 2023-2024.
Anem sumant edicions.
Anem sumant. Ha estat un plaer. Hem compartit el dia del seu aniversari una entrevista de nivell amb en Carles Casas. Us ha agradat?
Molt.
Moltíssim.
Ei, sí.
A més, jo feia molt temps que no puc dir que ens veiéssim perquè no ens hem vist, però que ens parlàvem i m'ha agradat molt recordar vells temps.
Hem descobert també un aspecte de la vida professional d'en Robert que molts de vosaltres no en sabíeu, eh?
No.
Ah, doncs ara busqueu el seu nom, els crèdits del disc dels Astres d'en Lluís Llach, que segur que teniu a la vostra... CD-teca o discoteca, i allà el trobareu. Molt bé, ens hem divertit, ens hem quedat amb moltes Viquipreguntes, Viquientrevistes, Viquiprojectes, Viquientrevistes, Viquipersones, coses de la Viquipèdia, i les compartirem amb vosaltres amb qualsevol el proper programa.
Els hi recordem el telèfon?
Els hi recordem el telèfon. No deixeu d'enviar les vostres preguntes al nostre...
608-26-25-12. 608-26-25-12.
I si no, a laviquipregunta.cat o unacudinenca.cat. I ja sabeu, aneu a buscar els vostres ordinadors, entreu a Viquipèdia, mireu, remeneu els articles i editeu, feu-vos editors de Viquipèdia.
I apunteu-vos a los Viquiprojectes, que donen matèria contínua.
Una abraçada, un petó, adeu, Viquifriquis.
Adeu.